ni poc talent. Siguis al Rayo o al Girona, si la idea de joc és clara i a la banqueta tens un molt bon entrenador, el resultat és un bon espectacle futbolístic per les festes de Nadal en un estadi gairebé ple. El Girona no va guanyar el partit, tampoc el Rayo, però us ben asseguro que va ser un espectacle molt més interessant i estimulant que moltes victòries d'uns quants equips que ens venen a tots al cap.
Gràcies, Xavi. Més enllà del Girona i de l'Atlètic de Madrid, ahir el Betis i l'Atlètic de Bilbao van empatar a 0. I avui continua la jornada amb 4 partits més. A les 5 de la tarda, Getafe-Mallorca, a 1:15 Cádiz-Almeria i Celta-Sevilla, i a 2:15 Valladolid-Real Madrid. I demà, a les 2 del migdia, es jugarà el derbi entre el Barça i l'Espanyol al Camp Nou i des d'una hora abans a RAC1. Precisament sobre el Barça, avui crida l'atenció de l'entrevista que fa Héctor Bellerín al diari Ara. Diu al lateral blaugrana que és d'esquerres, però que no s'identifica amb cap partit polític, i afegeix que els futbolistes són qui més impostos haurien de pagar.
En el món en el que vivim, tan globalitzat com el que estem, per mi ficar barreres no té cap tipus de sentit. I jo sóc català, vaig néixer a Catalunya, però també sóc espanyol i els meus pares són de fora de Catalunya, i per mi aquesta és la societat en què vivim, és una societat global, el nostre equip de futbol és global. Jo penso que nosaltres som les persones que més impostos haurien de pagar, perquè pels diners que guanyem. O sigui, jo vinc d'una família que nosaltres hi havia mesos que hauríem de fer meravelles per menjar. Tothom vol guanyar més, no? Està més còmode, però jo penso que has de mirar pel ja no només pel teu entorn, sinó per la teva societat.
I en un altre sentit, avui llegim al Forat del Pany de La Vanguardia que l'Intercity d'Alacant, el rival del Barça als setzens de la Copa, va col·lapsar el seu web quan va posar a la venda les entrades pel partit de dimecres. En canvi, les taquilles físiques es van mantenir obertes i tant abonats com públic general van poder-ne treure entrades. Més coses, Luka Doncic ha tornat a fer un triple-doble aquesta matinada a l'NBA, el seu segon consecutiu, després d'anotar 35 punts, capturar 12 rebots i repartir 13 assistències en la victòria de 15 dels Mavericks contra els Rockets. A l'ACB, la penya va guanyar de 12 al Betis, i aquesta nit a les 9 el Manresa rep el bàsquet Girona en un dels derbis catalans de la jornada a la Lliga. Abans de les 7, el Barça visitarà la pista de l'Estrella Roja de Belgrat en partit d'Eurolliga. Tot i això, després que el Baskonia guanyés ahir de 6 al Real Madrid i es col·loqués com a líder provisional precisament de l'Eurolliga. El motor demà comença el Dakar, que s'allargarà fins al 15 de gener amb un recorregut de més de 8.000 quilòmetres per l'Aràbia Saudita, i tot plegat a les portes d'un cap de setmana que torna a estar ple d'activitat esportiva després de la final del Mundial. Demà tenim aquest Barça espanyol, a més del futbol hi ha Anglaterra, també futbol i un derbi català a l'ACB. Ho repassem com cada divendres avui a Esport i Tele amb l'Albert Pedrol.
Futbol de primera, el Valladolid Real Madrid d'avui el fa de zon la Liga, i demà el derbi Barça-Espanyol es podrà veure a Movistar la Liga. Anglaterra, avui a les 9 de la nit, Liverpool-Leicester a DAZN 2, i demà a 2:15, Wolverhampton-Manchester United, a les 4, Manchester City-Everton, i a 6:45, Brighton-Arsenal, els 3 partits per DAZN 1. En bàsquet, l'Estrella Roja-Barça d'avui el fan per DAZN 1, i el Manresa-Girona de l'ACB es podrà veure per Movistar Deportes. I a la Lliga Femenina, Barça-Sant Feliu en Gran Canària, en directe a Esport 3.
Anem al temps.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Abel Caral, bon dia.
Bon dia.
Poc fred avui a primera hora, ambient suau al migdia i encara més suau per dia d'avui el 2022.
Sí, sí, sí. De fet, ara mateix les temperatures doncs, són suaus per les dates. No hem tingut glaçades, només en cotes altes del Pirineu. I al migdia recuperarem els 20 graus en sectors de la costa i del prelitoral. A la resta no s'enfilaran tant, però ambient més agradable, malgrat que en algunes zones, ara les nou tocades, encara l'ambient és una mica fred. Tenim menys boires que ahir a aquesta hora, això també permetrà que en aquestes zones on els últims dies el temps, el cel era emboirat, doncs les temperatures pugin més ràpidament, i de cara a demà, doncs encara un grau més en aquest augment de temperatures, i els 20 graus seran més fàcils d'assolir a la costa i al prelitoral. En canvi, cap a les comarques de Ponent sí que poden recular una mica els termòmetres. Diumenge, per començar el 2023, després d'una matinada, d'una nit de Cap d'Any poc freda, doncs diumenge les temperatures reculen una mica a les comarques de Tarragona i Barcelona especialment, però igualment amb ambient suau. En canvi, cap a Ponent les temperatures seran una mica més altes. Avui van passant núvols, n'aniran passant, més gruixuts a la matí que a la tarda, però de precipitacions no se n'esperen enlloc.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport, o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I el trànsit.
Volkswagen Sarsa patrocina aquest espai.
Des del Servei Català de Trànsit, avui amb el Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general calma en aquesta xarxa viària perquè bàsicament hi ha poc volum de trànsit. És cert que hi ha aturades per accedir a Baqueira a la C28. Aquí sí que parlem d'aturades de més de 5-6 quilòmetres entre Viella, Baqueira, en aquesta direcció. Per tant, aquest tram de la C28 sí que presenta aturades destacades de més de 5-6 quilòmetres. També és cert que tenim un accident a les costes del Garraf, a la C31. Si dona pas alternatiu als vehicles, no hi ha grans retencions perquè hi ha poc volum de trànsit, però si més no prudència en aquest punt de la C31 a les costes del Garraf. Com us deia, però, en general, a la resta de la xarxa viària, principals carreteres i autopistes, també vies que envolten Barcelona, i a les seves rondes, a aquesta hora, parlem de circulació còmoda i fluida.
A Sarsa Volkswagen fem ferma el nostre compromís amb els clients de vehicles industrials. Si vols una Volkswagen Crafter Furgo d'ocasió, la trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Si vols una Volkswagen Caddy Combi d'ocasió, la trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Si vols furgonetes d'ocasió, sens dubtes a Sarsa. Aquí i ara. Ens trobaràs a Terrassa, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen.
I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant de la cançó Last Christmas del grup Wham. Resulta que dos suecs han arrencat una campanya de micromecenatge per poder comprar els drets d'aquesta cançó i fer que no es pugui posar més. La parella, que responen als noms de Thomas i Hannah Mazzetti, diu que no té res en contra del grup Wham, però simplement que odien la cançó. Per això han proposat recollir 15 milions de dòlars i així poder eliminar el tema de les llistes de reproducció. De moment porten recollits uns 62.000 dòlars, una mica lluny encara. Des del Món a RAC1 volem col·laborar amb la seva campanya. Recordeu que la cançó que no volen que soni és aquesta. Una cançó, per cert, que després continua així. I vinga, picarols. Senyors Mazzetti, des d'aquí els desitgem un bon any, ple de campanyes profitoses i que serveixin per una bona causa. Ara és veritat que s'ha de dir que Last Christmas, escoltant-la, és una cançó que ha envellit millor que el Ramon Bartolí, que avui fa 36 anys i que ha rebut un esmorzar personalitzat d'un amic o amiga anònim. Volem saber qui és. Si us plau, manifesteu-vos, envieu-nos un missatge al 669-10-10-10. Ah, i sobretot, feliciteu-lo molt, que no ho porta gaire bé.
El Món a RAC1, amb Albert Sol.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
El Món a RAC1, amb Albert Sol.
Passen 8 minuts a les 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Glòria Serra i Jordi Bosch.
De seguida saludarem també el Marcelo Beckler, des del Pau Ramírez també des del Brasil, i el Santi Segurola per parlar d'una notícia com és la mort de Pelé. Abans saludo, però, els que tinc ja a l'estudi, la Glòria Serra. Hola, Glòria, bon dia.
Bon dia a tothom i bones festes per molts anys.
Gràcies, Glòria. Gràcies.
El Ramon Bartolí encara farem el diàling.
Sí. Sí. No, però saps què passa? El Ramon Bartolí té la maledicció de Dorian Gray, ja. Clar, perquè té aquesta cara de nen,
sí,
però és que el pavo fa 37 anys. Vull dir que de nen res.
36.
No li ho sumis.
Imagina't.
Ja hi som, ja hi som. Però vull dir-te, saps? Però tu te'l mires i dius, va, té 24, 25. No. No, prou de condescendència.
No.
Que és que
l'altre dia ho parlàvem, això, que tinc poca barba. I a més, sí, tampoc prenc el sol amb el que la pell es manté bé.
Dorian Gray, aquí ho deixo.
I llavors, doncs aquí està el tema.
Ernest Folk, bon dia.
Què tal, com esteu? Bon dia. Jo, a mi m'ha passat una cosa brutal, que és que us estava escoltant per la ràdio quan parlàveu de l'aniversari del Ramon i de sobte se'm creua davant meu i para davant meu un camió que diu Bartolí escorxador de viram. Llavors, clar...
Sí, sí, que curiós,
dic,
eh?
Això és un missatge. No és que hagi passat, perdona, és que ha parat. I llavors m'he quedat una estona mirant el camió i he començat a pensar, això és el Ramon, m'ha enviat un camió. Perquè
era un missatge, sí, abans que arribessis.
Però m'ha confirmat ara, és l'exclusiva del dia a les 9 i 10, que no té res a veure amb Bartolí escorxador de viram.
No és una més de les inversions.
Ell té tentacles de tot arreu, però no té.
Una rama.
Jordi Bosch, bon dia.
Bonjour, què tal? Bueno, jo m'he de sumar, evidentment.
Carai, tu.
El Cadell.
Sí, el Cadell. Sí. Com protagonista avui, eh?
Per molts anys.
Sí, si voleu...
També et dic que no hi ha, aquí sobre no hi ha ni cruzanets, aquí no hi ha res.
Ja, tens raó.
No acabo d'entendre.
Els he portat allà a la redacció i queda...
Ah, està bé.
Sí.
Embolat,
però...
Felicitats.
Bueno, la tertúlia acaba a les 11. Aquí ho deixo.
Ui, bé, va, ui. Va. Vinga, va, anem, que hem de votar el millor diàleg de la setmana i del mes de desembre.
Correcte.
Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàleg@racu.net amb la paraula clau a l'assumpte. Els regals d'avui: un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, els auriculars esportius inalàmbrics de la marca JBC HAAEU amb sensor tàctil i disseny Aeroslim, que redueix la resistència de l'aire i el soroll del vent. Una capsa regal de Wonderbox 3 dies amb sabor, que inclou dues nits amb esmorzar i sopar a escollir entre 3.200 estades d'Espanya i Europa per dues persones. Aquests són els finalistes de la setmana. Anem al primer.
Jordi Basté pateix un atropellament mortal per l'entrada d'un bloc de publicitat a l'ES Nadal al món.
Ei, tornem d'aquí uns moments. Amb 4 minuts... amb la veu...
Perdó.
Amb la veu... Una...
RAC1,
Aigües de Barcelona.
A tomar por culo.
Correu a dialing@racu.net. Assumpte Basté, segon finalista.
La reacció del responsable de l'administració d'Olot, que va vendre algunes de les sèries del segon premi de la grossa de Nadal.
Sí, en el centre, en Sant Rafel.
Val, perfecte. I no saps, és a dir, com ha anat en dècims? Pot ser que perquè hagin anat passant gent de tot arreu per comprar.
Todavía no sé. No.
Val.
Sé.
Bueno,
venga, gràcies,
suposo que estàs molt content. Adéu.
La mierda.
Aquesta setmana tothom li...
Sí, tothom l'aviava ràpid.
Assumpte grossa, tercer finalista.
L'equip d'esports de la COPE surt de la seva zona de confort per parlar de política.
Creo que Pedro Sánchez está de viaje a una cumbre de no sé qué. Las Bahamas, por ahí, creo. Miguelito es el Bolaños de la selección.
¿Y tú qué eres?
María Jesús Montero. María Jesús, ¿no? La vida económica que...
Maribel Montero.
Irene, ¿no?
No, Irene Montero es la ministra de
Hacienda. La que era portavoz del gobierno, María Jesús Montero, que es andaluza. ¿Ah, sí?
María Jesús Lama, eso es.
Sí, María Jesús, he dicho, coño.
Profesionales de gran calidad.
Assumpte COPE, quart finalista.
A un butlletí informatiu de la SER donen pas a una crònica no del tot ben editada.
El Tribunal Supremo avala la retirada del nombre de una calle dedicada a un general franquista en Madrid, Pedro Jiménez.
La primera sentencia del alto tribunal sobre esta materia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas, establece el alcance... Joder.
No tenemos más comunicación con nuestro compañero.
Hasta luego.
No hi havia més connexió, exacte.
No calia.
Assumpte cert, i l'últim.
Aquest no t'agradarà. Un moment de patiment, Albert Sort, al món a RAC1.
Branques i troncs dels arbres fins que acaben matant-los. Els pagesos asseguren que l'alta presència de conills és una problemàtica que el territori ja arrossega de fa anys, però que cada vegada va a més. Des de Lleida, Noelia Mux. 8 i 37 minuts, cap matí sense el seu ofegament i recuperació posterior.
No passa res, home.
És que és criminal. Aquestes dates són criminals.
Sí.
Però que té que anar les dates amb ofegar-se.
No, però ell ve d'estar...
Tenen digestió, però ofegar-te.
No, de...
Que ell ve d'estar...
De coll, refredats, i llavors les arrossegant.
És mèdic, és mèdic.
Va estar molt refredat, ell, al pont del 6-8 de desembre.
No és el pèl que fa una mica de barrera, l'oxigen.
No.
Sempre que em toca posar-m'hi, agafo alguna cosa.
Has estat refredat, sí.
Assumpte sort, no cal que el voteu, però en fi, que sapigueu...
La maledicció de la cadira.
Exacte. En joc el xec regal de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, els auriculars esportius inalàmbrics de la marca JBC HAAEU, amb sensor tàctil i disseny Aeroslim, que redueix la resistència de l'aire i el soroll del vent, i la capsa de regal Wonderbox 3 dies amb sabor per dues persones. Sabor, què dius, Jordi?
Que això del sabor m'ha agradat.
Sí,
Estic imaginant-m'ho. Escolta, he escoltat en el diàleg que diu que hi ha molts conills.
Sí, nosaltres hem fet un programa, collins, Jordi, imagina't.
Hi ha molts... Eh?
Hem fet un programa i tot nosaltres.
No, sí, hi ha molts conills, però hi ha poca llebre. Ah. Ho dic perquè l'altre dia vaig estar al Bot de l'Empordà a Figueres i en Jaume Subirós em va explicar, allà saps que fan
sí.
una de les millors llebres de la Royal del món. Sí, eh? Sí. Bueno, que hi ha poca llebre.
Perquè els conills els van alliberar els caçadors, per això n'hi ha tants. Té un
no, no ho sé, haurem d'investigar-ho. Això de la llebre mereix un altre programa i sobretot mereix un bon àpat.
Home,
i tant.
No pot faltar.
I més el motel.
Quan vulgueu.
Un quart de deu del matí, anem a la publicitat i de seguida parlarem de Pelé. Però abans... hem d'anar al Corte Inglés avui amb la Eva. Hola, Eva, bon dia.
El Corte Inglés et vol desitjar un molt bon 2023. El moment perfecte per il·lusionar, per regalar i per sorprendre. Amb una selecció única de marques i ofertes que són tot un regal. Gaudeix de fins a un 40% de descompte per a les teves compres de bellesa, complements, esports i molt més. Per exemple, en moda, amb ofertes úniques per a ella, amb un 40% de descompte en abrics de plomes llargs en dos colors de la marca Woman El Corte Inglés per 89,40 €. El mateix descompte que trobaràs en els plomars llargs amb caputxa de la marca Southern Cotton. Només 78 € i en dos colors. O en abrics curts d'estil sastre i doble botonadura de Woman El Corte Inglés. Tria entre dos colors i emporta-te'l per només 89,40 €. I una selecció també el 40% en marques com Adolfo Domínguez, Donna Karan New York, George Reig, Desigual o Salsa. El 2023 és també el moment perfecte per a renovar els teus accessoris. Fes-te amb una bandolera mini de pèl arrissat en vermell amb solapa de Joe and Mr. Joe amb un 30% de descompte. Només 20,96 €. I de la mateixa marca també hi trobaràs una bossa de mà per a mòbil de pana en lila amb nansa de cadena per 20,96 € o una bandolera petita de pèl en negre mimant. Tot un 30% de descompte. Il·lusiona, regala i sorprèn amb Feliz 2023. A botiga, web i app. I vine a descobrir tot el que hem preparat aquest Nadal a El Corte Inglés. Aquest dissabte preneu nota, perquè El Corte Inglés de Can Dragó i a El Corte Inglés de Cornellà, a 1:15 del migdia, tenim preparades activitats infantils de màgia, pallassos, cançons i teatre. Us hi esperem, família.
Quilos, 11 quilos, 120 quilòmetres hora, 45 quilòmetres hora, 4 rodes, 2 rodes, 220 centímetres, 42 centímetres. Sobre l'asfalt, el ciclista sempre és el més vulnerable, però en cas d'accident, tots hi perdem. Distància, seguretat, precaució. A la carretera, més respecte, menys accidents. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
El nostre Nadal, els galets?
A l'Escudella.
Els pastorets?
Al teatre.
A la Mercè?
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta, Campareta.
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Hola. Sóc aquí al poble veient la casa de la meva àvia. La veritat és que és com la recordava, eh? Ja sé que ho hem parlat i que ho hem de tenir tot molt ben organitzat. Però el 2023 m'agradaria que vinguéssim a viure aquí, amb els nens.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia perquè seguim gaudint de la xarxa de fibra més gran i que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica. Com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
A Caprabo els preus rebobinen... Fins als del 2021. Del 15 al 31 de desembre trobaràs el xai a Toaquarts per 15,95 € al quilo, la pinya del Monte per 1,29 € al quilo i el cava raïmat Chardonnay Brut al 50% de descompte a la segona unitat, perquè gaudeixis d'un Nadal inoblidable amb els millors preus. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo.
Será un fin de año muy molón con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros compra ara el teu cupó extra de Nadal de l'11 amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dona'm un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquesta setmana, les patates fregides amb gust de fruita o pernil ibèric Dia Snack Maniac, amb un 31% de descompte per només 0,99. Nova qualitat Dia. Confirmada.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 20 minuts, des d'ara i els propers minuts estarem parlant d'una de les notícies, sens dubte, del dia, una de les notícies de l'any també, que és la mort de Pelé, un dels millors jugadors de futbol de la història. Aquí s'obrirà un gran debat, ja tindrem temps de parlar-ne. I per fer-ho, a part dels nostres tertulians, Ernest Fort, la Glòria Serra, el Jordi Bosch, també vull saludar aquí a l'estudi el Marcelo Beckler. Bon dia.
Què tal, com està? Bon dia.
El Marcelo és corresponsal de TNT Sports Brasil. També des del Brasil, el Pau Ramírez. Bon dia, Pau.
Què tal? Bon dia.
El nostre corresponsal. I també vull saludar el Santi Segurola. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Començo per tu, Pau, per preguntar-te una mica com s'ha rebut aquesta notícia al Brasil. Ara ja és encara de matinada, però la notícia va rebre's ahir. Quina ha estat la rebuda i com ho està païnt el país?
Bé, era una notícia que s'esperava, faltava saber quin dia seria finalment el que moriria Pelé, però ja se sabia que el seu estat de salut era molt delicat i quan la setmana passada l'hospital en el que portava gairebé un mes ingressat ja va dir que el càncer havia empitjorat i que a més tenia... l'havia afectat problemes renals i cardíacs, ja era qüestió d'hores. Ja van començar a circular els típics whatsapps en grups de periodistes que li donen 72 hores, li donen 4 dies més, no arriba a Nadal. Llavors faltava saber més o menys quan seria, finalment va ser ahir, i el país, evidentment, està... No et diré en estat de xoc, perquè precisament hi ha una notícia que la gent ja... Bueno, havia anat processant que passaria en qualsevol moment, però evidentment doncs molta tristesa, i ara tots són homenatges i dedicatòries a Pelé, que la figura de Pelé al Brasil no te la puc descriure, és més que un déu. O sigui, li diuen el rei, però la importància que té Pelé al Brasil, jo crec que a Catalunya és incomparable. No hi ha com explicar-ho, és molt molt important i molt rellevant.
Marcelo, com a brasiler, ja estàs d'acord amb el que diu el Pau?
Sí, és difícil d'explicar el que representa la figura de Pelé. És veritat que jo crec que el brasiler no té la passió de l'argentí, per exemple. El que va passar amb el Maradona i el funeral de Maradona jo crec que no passarà al Brasil. Fins i tot perquè Pelé és una ciutat petita de Santos. És més o menys per explicar que els catalans és com si fos a una ciutat de Costa Brava. És una ciutat litorània, Santos, a 70 quilòmetres de São Paulo. I doncs no seria un funeral al Camp Nou. Sí, però sí, a un estadi d'un equip més petit, a l'Ossons és un equip gran, però de proporcions jo crec que s'hauria de fer al Maracanà. I és difícil d'explicar perquè no hi ha debat de qui és el millor jugador del món. Fa 50 anys que està retirat i encara és la figura i la llegenda del futbol brasiler. Jo crec que és el gran ambassador del que és el Brasil, a l'exterior, a qualsevol lloc del món que vagis. Si vas a una platja petita a Tanzània i dius que és brasiler i parles de Pelé, tothom et reconeixis. I això és incomparable per aquests temes, per aquesta sensació que té el brasiler de que hi ha algú molt gran que ens representa. I aquest era el Pelé.
Santi, hi ha una de les qüestions que avui comentàvem també a la redacció, és que així com Maradona l'han vist... bastantes de les generacions vives, Messi ja no en parlem, vull dir, l'ha vist tothom dels qui viu ara. Clar, Pelé té aquest problema que hi ha moltes de les generacions joves que no l'han vist jugar i que, per tant, es fa difícil d'entendre aquesta dimensió que els brasilers tenen tan clara i que per molts aficionats del futbol doncs, els hi tira més doncs, el recent, costa tenir aquesta memòria. Tu que tens una visió, diguem, més global, com explicaries la importància de Pelé en la història del futbol?
Bueno, más global y yo le vi jugar.
Claro.
Tuve la suerte de verle jugar, tengo que decirlo, en el Mundial del 70. Era suficientemente joven, pero también suficientemente aficionado al fútbol para comprender lo que significaba Pelé. En realidad, Pelé era una marca, ha sido la gran marca del fútbol, la primera gran marca del fútbol global, perfectamente aprovechada por el fútbol, porque él llega en un momento, en los años 50, donde los medios de comunicación, la radio ya lo era, los periódicos también, pero la televisión empezaba a ser el gran canal distribuidor de esa fantasía que es el fútbol. Y yo creo que Pelé tuvo dos o tres cosas que le hicieron perfectamente adecuado para convertirle no en el mejor jugador del mundo, que lo era, sino además en mucho más que eso, en el sumo sacerdote o en el mesías de lo que Vázquez Montalbán llamó la nueva religión de nuestro tiempo. Es decir, un chico de 16 años, 17 cuando empieza el Mundial de 1958, que aparece en un momento capital también en el cambio, digamos, tecnológico y en el cambio comunicativo del mundo. Las distancias se empiezan a cortar, la televisión aparece y el fútbol no es que necesita, el fútbol siempre ha tenido estrellas, pero necesitaba una especie de semidios, un mesías, alguien que fuera de alguna manera el gran referente del fútbol. Y claro, qué mejor que un chico lleno de prodigios, porque era prodigiosa las cosas que hacía, no vistas en el fútbol, y además era un niño, hay que decirlo así, era un niño Dios. Claro, él cautivó en el Mundial del 58, pero hay que decir una cosa, que los brasileños, no sé si podían verlo, los que iban al estadio y luego los que la televisión empezó a cubrir los partidos en Brasil, no sé cómo fue esa traslación, pero en Europa le vimos muy poco, se le vio muy poco, poquísimo, porque había que ir al estadio a verle. Prácticamente era un jugador del que su mito se magnificaba porque se hablaba de él en términos tan extraordinarios que uno se imaginaba cómo era Pelé, más que cómo es, cómo era en realidad. Y lo que pasa es que, porque claro, no se veían partidos de Brasil, excepto los mundiales, y en el Mundial del 66 apenas pudo participar, le lesionaron, Brasil quedó eliminado en la primera ronda, y todo quedó ya para el Mundial del 70, y en el Mundial del 70 ya no era el Pelé niño, era el Pelé de 29 años. Y lo que descubrimos, lo que descubrimos todos, no era ese jugador atronador que tenía todos los recursos que habíamos visto en imágenes del nodo y tal en el Mundial del 58, sino un jugador verdaderamente clínico, es decir, un auténtico manual de lo que era el fútbol. Todo lo que le vimos en el Mundial del 70 eran detalles que apuntaban a algo verdaderamente sensacional, en el cabeceo, en el pase, en el tiro, en todo, era verdaderamente diferente. Y lejos de que la realidad, es decir, la televisión, nos pusiera ante un jugador peor de lo que pensábamos, la televisión nos lo mejoró. Y eso fue una cosa extraordinaria. Yo creo que era un jugador tan diferente para aquel tiempo. Era un jugador con un físico, con un talento, con una genialidad, con todos los recursos del fútbol. Era fuerte. Era malvado también, lo digo entre comillas. Si a él le pegaban, él pegaba más que al que le pegaba. Era un jugador verdaderamente diferente, extraordinario, y sobre todo una marca por sí mismo que le vino muy bien al fútbol y también le vino a él. Él le vino muy bien al fútbol y el fútbol le vino de maravilla. Ha muerto con 82 años y no ha dejado de ser la primera gran marca del fútbol.
Pau, digues.
Sí, jo volia apuntar això que deia el Santi, que parlar més a nivell global, no?, de com neix Pelé i el que representa. A nivell de Brasil cal entendre una cosa, i és que el 1950 el Brasil ha organitzat dos mundials de futbol que han acabat amb tragèdia. El primer és el 1950, que és el primer gran mundial que organitza Brasil, on estava pràcticament cantat que guanyaria, i es produeix el famós maracanazo, que és que a la final el Brasil perd amb Uruguai, amb el gol final de Gigia, i allò va ser un trauma total per tot el país. És a dir, fins i tot el porter pràcticament va ser desterrat, Barbosa. És un trauma pràcticament comparable només a la tragèdia del Mundial del 2014, quan van ser humiliats a casa per Alemanya, però tothom que et diu, clar, l'any 1950, nosaltres no hi érem, però tothom et diu que el xoc que va representar això va ser duríssim, però molt dur pel país, que a més construeixen el Maracanà, a l'època l'estadi més gran del món, especialment per la fita. I es diu la llegenda que Pelé Pelé veu a casa seva, com el tenia 9 anys a l'època, veu com el seu pare es posa a plorar per la derrota, com tants i tants milions de brasilers, i li promet que ell, quan sigui més gran, guanyarà el Mundial. I, de fet, doncs ho fa 8 anys més tard, menor d'edat, perquè tenia 17 anys, a Suècia. Però també ajuda una mica, és a dir, el trauma que pateix Brasil amb la derrota en el Maracanazo del 1950, només, diguem, comencen a oblidar-la. Estem parlant d'un país continental com Brasil, Llavors, només comencen a oblidar-la gràcies a Pelé a partir del 58, quan aconsegueix el primer Mundial. Per tant, la figura i la importància que té, i a nivell segurament psicològic per tot el país, és molt, molt gran.
Marcelo.
Sí, sí. De fet, el Brasil canvia la samarreta, canvia els colors. El Brasil jugava de blanc i després del Mundial de 50 passa a jugar de groc. El que deia el Santi abans de la llegenda que representa Pelé, perquè jo crec que això és el llegat que deixa ell. Que Messi jugui millor que el Pelé, jo crec que és lògic. Jo tenia molta dificultat d'expressar això d'una manera objectiva, i Xavi, una roda de premsa aquí al Barça, Xavi Hernández, va dir que els que fan avui, el que feien els d'abans, ho fa molt millor, perquè és molt més difícil. I en 50 anys pot ser que surti algú que sigui millor que el Messi, perquè serà més difícil en 50 anys. Doncs que el Messi sigui millor que el Pelé, jo no tinc moltes dubtes. Els sistemes defensius, com es prepara els partits, com es pot estudiar com juga el Messi, tot això és molt més complex que 50 anys abans. Però la llegenda no el que sigui el millor, però el més gran, de que el Pelé va omplir estadis arreu del món. Pelé va jugar a Nigèria mentre hi havia una guerra a Nigèria als anys 60, i va omplir els estadis aquí, va omplir el Camp Nou, va omplir el Santiago Bernabéu, el San Siro, i portar el futbol, i portar no només el futbol, però portar el bon futbol arreu del món i ajudar a que aquest esport fos més gran, més important i més bonic. Això és el legat que deixa Pelé, i això jo crec que és molt difícil que ho faci el Messi, perquè ja no és necessari. Això ja no és necessari que faci el Messi. No sé qual serà el legat que deixarà el Messi, però el legat de Pelé jo crec que serà aquest.
Glòria.
Jo volia incidir en això que ha dit el Marcelo i una cosa que ha apuntat el Santi, perquè el Santi ha descrit el món de la meva infantesa. És a dir, ara mateix, quan el Messi encara jugava aquí, tu anaves un dia a l'estadi, trobaves gent de Nova Zelanda, del Japó, d'Àfrica, de tot Amèrica, per descomptat de tota Europa, que sortien i es compraven la samarreta del Messi, els vídeos dels millors partits i jugades del Messi, ho tuitejaven, algú li enviava un altre vídeo. Això és un altre planeta respecte al moment en què Pelé comença i es fa gran. Un planeta en el que la meitat de la gent tenia accés a una televisió limitada, perquè els drets només cobrien 2 o 3 minuts, que arribaven 15 o un mes després, o 3 mesos després arribaven aquelles jugades. No existia el màrqueting, no existia la publicitat, no existia la marca del club o la marca del jugador. És un altre planeta. Això és el que fa gran el llegat de Pelé, més enllà de la seva qualitat com a jugador, que no hi entraré perquè ja heu entrat tots molt bé. És a dir, que amb uns instruments rudimentaris, paleolítics, comparat amb el que és el futbol ara, on els entrenadors no tenien tauletes electròniques ni televisions en parar les jugades i poder quadrangular sobre la pantalla, en fi, no fa falta que m'extengui, amb aquests rudiments, i en un país com Brasil, fa el futbol gegantès i es converteix en el primer, jo no diré jugador, jo diré artista-jugador, perquè jo crec que tant ell com Messi transcendeixen el jugador bo, de qualitat. Cristiano Ronaldo és un bon jugador. Pelé és una altra cosa. Messi és una altra cosa. Doncs es converteix en el primer artista global i, efectivament, com deia el Santi, pràcticament de boca a orella, perquè jo recordo que a casa meva es feia el silenci quan al telediario passaven en blanc i negre, com ho veiem a casa meva, els 10 segons de la jugada de Pelé, que suposo que devia ser el Mundial del 70. I es feia el silenci perquè alguna cosa passava. Doncs amb aquests rudiments, imagineu la magnitud d'aquest jugador, la seva transcendència i la seva importància.
Ernest.
Jo crec que una de les coses importants que passen ahir amb la mort de Pelé és que s'acaba el cànon clàssic del futbol. El cànon clàssic del futbol deia que hi havia 4 grans, que és Pelé, Di Stéfano, Cruyff i Maradona, i amb la mort de Pelé ja estan tots morts, ja com es feien ahir memes, no? ja s'han trobat tots al cel. I aquest cànon, que ja desapareix físicament, coincideix exactament, amb pocs dies de diferència, amb el primer Mundial de Messi i amb el Mundial que corona la carrera de Messi. És com un missatge que mor el cànon antic i ara caldrà fer el cànon nou on Messi, crec que queda clar per el 99% del món, excepte algun petit reducte de resistència a Madrid, que Messi és el cinquè gran i el que entrarà en aquest nou cànon. Però vull dir que el futbol, que té tendència a preguntar-se cíclicament qui és el millor jugador de la història, crec que és molt significatiu que la mort de Pelé tanca el cànon antic i arribi ara, no? Es pugui obrir el debat amb Messi. I la segona cosa que volia dir és que a mi hi ha una cosa que m'interessa molt de la figura de Pelé, que és la figura més pura, la més neta, la menys controvertida de tots els grans. Tots, en certa manera, van tenir sempre algun episodi, altres, evidentment, hi ha el cas de Maradona, que és el més controvertit, però Pelé va ser, almenys des d'aquí, des d'Europa, va ser una figura molt pura, molt, molt respectada, i en què, home, al llarg d'una vida et pots tenir molts problemes,
no,
però que realment no...
No,
sí, però que no es va ficar mai en grans jardins ni va tenir grans problemes. I crec que això també té a veure amb que Pelé és d'una era on les figures es podien protegir molt més. O sigui, en l'era de Twitter i en l'era del futbol filmat per 40.000 càmeres cada gest i cada segon, és impossible mantenir-se pur. O sigui, ni Messi, que és un jugador que ha intentat fugir als conflictes, pot escapar dels conflictes, com hem vist en aquest Mundial, perquè qualsevol gest s'eleva a la categoria de polèmica global. I Pelé, bueno, va poder fer això d'ambaixador del futbol, ambaixador de Brasil, ambaixador de moltes coses de la seva vida, perquè era una figura impoluta. Les seves declaracions sempre van ser molt, 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 molt neutres. O sigui, va anar molt en compte, ser molt respectuós. Amb tothom va tenir bastant bona relació amb totes les altres amb totes les altres llegendes, i això jo crec que el fa segurament la última llegenda pura del futbol.
Sí, somaries que si dius que mires bobo sembla que sigui l'ofensa més greu del món, no?
Que potser Pelé ho va dir, però no ho sabem, diem,
sí,
no?
Sí, hi ha història del Brasil. Jo crec que és el moment d'homenatjar les coses bones de Pelé, però també el que deia el Santi abans, que li pegaven a Pelé i ell pegava també als seus contraris, als seus rivals. Hi ha centrals al Brasil que vam tenir la carrera una mica abreviada perquè li va pegar Pelé alguna vegada i li va trencar les cames, i aquestes coses van passar perquè era el futbol que es jugava aquella època, aquella era. I va tenir una filla no reconeixida, fora del matrimoni, va tenir les seves coses. Per exemple, al període de la dictadura militar al Brasil no va entrar en aquests temes. És veritat que hi ha algú que diu que renunciar a la selecció brasilera després dels anys del Mundial de 70, perquè no volia que es rentabilitzessi el títol brasiler amb la dictadura. Quan marca el seu gol 1000, una altra banda, dedica als nens del Brasil, als nens més que necessiten més d'assistència. El Brasil era un país agrari, era un país que avui no és el... No és una referència, però abans era encara molt pitjor. Doncs va tenir aquestes les seves coses, però els caps d'estat li reconeixen, li reveien els seus estats. Hi ha una història de Roosevelt, jo crec que als Estats Units, que arriba a Pelé i Roosevelt li dit: jo sóc el Roosevelt i tu no necessites presentar-te perquè jo et conec. I aquestes històries també, el que deia l'Ernest, que la llegenda i la figura el que representava, el que representa.
Santi.
Bueno, con respecto a la imagen pura, yo diría otra cosa de Pelé. Creo que era una imagen corporativa. Es decir, tenía la imagen corporativa de Coca-Cola, de lo que fuera, ¿no? O sea, una gran marca muy protegida, y por lo tanto, más que pureza, digamos que era una marca comercial que interesaba preservar. Y eso él lo hizo muy bien, evidentemente, lo ha hecho hasta el final de sus días. Siempre aliado de la FIFA, siempre cerca de lo que era el poder, y en este sentido vuelvo a decir que él hizo mucho por el fútbol hizo también mucho por él, porque le tuvo como una marca, pues como cualquiera de estas marcas que aparecen en los estadios patrocinando los mundiales. Y de alguna manera Pelé ejercía desde su puesto, digamos, de mesías del fútbol, esa función, una función absolutamente corporativa para el fútbol. En cuanto a qué podría ser Pelé en estos tiempos, pues sería igual de bueno que Pelé, que el Pelé que vimos, porque hay que decir que Pelé era un atleta, es decir, no era un jugador de los que muchas veces vemos en televisión, que en los tiempos antiguos, que estaba descuidado físicamente, jugaba en muchas peores condiciones que ahora, con los campos en muy mal estado, con una permisividad arbitral tremenda. Eso es lo que hacía que contestara golpe por golpe a cada uno que le daban. Es decir, él no era un jugador que se quitara del medio y preservara sus piernas. Le pegaban mucho, pero le temían mucho, porque él sabía golpear. Y es decir, tenía todas las habilidades técnicas. Era rapidísimo, un atleta, era fortísimo. Tenía una detente para levantarse, para cabecear, como pocos jugadores he visto, con 1,70 m, 1,71 m. El que quiera ver un gol de Pelé de cabeza, solo hace falta que entre en YouTube y mire el gol que le marca Italia en la final, con un cabezazo levantándose sobre los centrales italianos y sacándoles casi una cabeza en el salto. Era un cabezador portentoso. Regateador de primera categoría, además muy creativo, hasta el punto de que se conocen como goles de Pelé, goles que no lo fueron. No fueron goles de Pelé porque en realidad fueron inventos. Es decir, yo la primera vez que vi un casi gol de medio campo fue una cosa extraordinaria de Pelé en el Mundial de México 70 contra Checoslovaquia. Creo que todavía en campo brasileño, cuando se gira e inesperadamente, con un balón mucho más pesado que los de ahora, le levanto la pelota a 60 metros, fortísima además, sobre el portero Víctor, y no entró por casualidad. De hecho, esa fue la vez, el día que descubrimos que se podían meter goles de 55 metros. O la que le hizo también ese Mundial al gran portero uruguayo Mazurkiewicz, en un mano a mano, donde él sale por un lado del portero y la pelota por otro, recoge la pelota y no logra embocarla, pero era algo absolutamente extraordinario. El cabezazo que para Gordon Banks, que durante mucho tiempo que había sido la mejor parada del siglo. O el pase final, el que cierra el Mundial, el del 4-1 a Italia, en una jugada maravillosa, colectiva, donde interviene todo Brasil, empezando por Tostao, el delantero centro, colocado casi a la altura del lateral izquierdo brasileño, y la termina en lateral derecho, Carlos Alberto, con un pase delicado, precioso, con el interior de Pelé, y un remate, un bombazo de Carlos Alberto. Es decir, toda esa colección de jugadas se hizo en el año 70 y no estaban al alcance de nadie en aquel tiempo, y ahora mismo toda esa variedad pues solo está al alcance de los más grandes, y él fue el primero y el más grande de todos.
Jordi Bosch, vols afegir alguna cosa?
Sí, perquè jo vaig sopar amb Pelé.
Hombre!
Home, clar, jo estava aquí esperant i dic...
Com se faria?
Potser en Santi Segurola se'n deu recordar d'això. Santi, hola.
Hola, Jordi, ¿qué tal?
Mira,
feliz año
a todos, sí, gracias. A ti también y a toda tu familia. Mira, yo me recuerdo que... ara ho he mirat, estava buscant, jo crec que era l'any 97. Després jo vaig fer un article i ara no l'he sabut trobar. Va venir Pelé Madrid i va fer un acte, com un berenar mitja tarda, amb una xerrada al Ritz de Madrid. Tu eres, en Santi era cap d'esports del País en aquests moments, i no sé si se'n recorda, que ho va muntar la federació, i en l'hotel Ritz de Madrid es va fer com un col·loqui berenar. I va venir en Pelé a donar aquesta xerrada, i hi havia centenars de persones. I després es va fer un sopar petit comitè, que jo, com que tenia la sort d'anar amb en José Ángel de la Casa, que era el cap d'esports de Televisió Espanyola, i s'havia passat un mes, feia uns anys, amb en Pelé gravant un programa, quan Televisió Espanyola podia enviar un mes a unes persones al Brasil a gravar un programa, que devia passar això als anys 70, a principis dels 80, doncs ell el va convidar i em va arrastrar. Jo... I va ser un moment, esclar, molt, molt màgic, perquè jo crec que de tot el que heu dit, per no repetir-me, estic gairebé d'acord amb tot, jo crec que el que em queda és la llegenda, el concepte de la llegenda. Després hi havia coses més enllà de la marca, del que va suposar, la llegenda que anava acrescentant-se pel respecte que tenia i per l'estimació que tenia a la gent cap al futbol i per el que ell representava el futbol, i que anava creixent amb els anys. té molta raó en Santi quan diu el paper corporatiu que tenia en el futbol. En aquell moment, ara la FIFA, la UEFA, ara hem vist moltes coses, però en aquell moment qui podia fer una mica de cap d'estat, entre cometes, del futbol, no era el president de la FIFA, era en Pelé, no? Que tenia un paper molt representatiu i l'exercia corporativament, influïa. I influïa en coses de la UEFA i de la FIFA, etc. Ell, a més, feia els seus negocis. Ell va venir aquí convidat per Mastercard, portava una jaqueta amb el segell de Mastercard, la targeta de crèdit, i, a més, durant la conferència, cada 10 minuts et posaven un anunci, eh? Vull dir que això era un home, anunci. Sí que em va cridar l'atenció molt que ell parlava en tercera persona, moltes vegades d'ell, parlava de castellà, i després que... A veure, no li preguntessin per altres jugadors perquè a ningú li agradava. A Maradona només el va acceptar el dia que ell va poder anar-li donant una abraçada en directe a la televisió argentina en el moment en què Maradona primer va fer l'acte de genuflexió. Bueno, vull dir que boja, em sembla que és una persona extraordinària que hagi aconseguit això. Ja et dic que jo crec que és el concepte de llegenda, perquè, i acabo, mira, ara he vist un missatge, un WhatsApp d'un amic meu que viu a Argentina que m'ha felicitat l'any perquè va pensar en mi perquè va veure el partit del Girona amb el Rayo. És a dir, tio, una a l'altra punta del món veu qualsevol partit. I abans no passava. Per tant, és un concepte de llegenda, de reconeixement, algú que ha fet molt gran el futbol en algun moment. I per tant, aquesta estima i aquest respecte. Però vaja... ja et dic, tinc un molt bon record d'haver participat en aquest sopar, que érem una vintena de persones, i que evidentment ell va parlar moltíssima estona i que ens va explicar moltes coses. Una d'elles és que va estar a punt de venir al Madrid.
Ostres.
Olé.
Sí. No, però era un altre temps, perquè el Madrid tampoc pagava tanto respecte a un Santos, perquè el Brasil encara era ric, era un país ric en aquell moment. A Europa no es pagaven aquestes quantitats, eh?
Deia Santi.
Era una cuestión de estado, de todas formas.
Claro.
O sea, la mayor parte de los jugadores, grandes jugadores brasileños, muchos de ellos pudieron venir a Europa o pudieron tener la aventura europea. Pero Pelé, de la misma manera que era, era un mito prácticamente desde que apareció, con 17 años, es decir, esa... era un mito, además de un país que no es el país fundacional del fútbol, pero sí que es el país referencial del fútbol, Brasil. Y eso Pelé contribuyó más que nadie. Y hay que decir que en ese aspecto los gobiernos brasileños, sobre todo la dictadura, sabían muy bien cómo manejar el asunto de las popularidades y de los mitos internos y externos. Y el mito de Pelé le convenía mucho a los gobiernos brasileños, de Medici, Garrastachu y toda compañía, ¿no? Hay que decir que aquella selección fue contracultural porque, de alguna manera, y Pelé a la cabeza, representaba también una idea mítica de lo que es Brasil, no solo el fútbol, y en eso también contribuyó la selección, sobre todo la selección del 70, y Brasil a la cabeza, contra aquel movimiento musical de Tropicalia, de los Caetano Veloso y compañía, porque se asociaba una cierta idea de un Brasil, del Brasil de la naturaleza, del Brasil amazónico, del Brasil del sol, del Brasil de Copacabana, de la chica de Ipanema, con aquel tipo de fútbol. Es decir, que además de ser esa marca corporativa, esa leyenda, también era un futbolista, un personaje que le daba un gran rédito a la idea que se podía hacer el mundo de Brasil. Y en cuanto a sus posiciones, pues siempre fue absolutamente diplomático, siempre fue Pelé, antes que nada, y hay que decir que yo de aquel Mundial 70 me interesará mucho lo que dice un compañero suyo, Tostao, maravilloso jugador, excepcional periodista, que escribe en la Folha de Sao Paulo, y que fue el único jugador de la selección brasileña que se negó a participar en el recibimiento del régimen dictatorial de Brasil, y él se fue directamente a Belo Horizonte en lugar de pasar por Río o por Brasilia, porque él estaba en desacuerdo con aquel régimen Es decir, hasta en eso aquella selección brasileña había gente con una personalidad y unos jugadores extraordinarios. ¿Que Pelé ocultaba todo? Es cierto, pero también hay que decir que el fútbol tiene la idea que tiene de Brasil y yo creo que la tiene de Pelé porque aquellos jugadores fueron mágicos.
Pau, ara el govern ha decretat 3 dies de dol, em sembla que són.
Sí, 3 dies de dol que coincideix amb el final del govern de Bolsonaro. No sé si estava pactat o no, perquè la CBF, la Confederació Brasilera i Santos han decretat més, però el govern doncs, ho va decretar ahir i els 3 dies coincideix amb les últimes hores que tindrà Bolsonaro com a president brasiler.
Doncs bé, haurem deixar aquí perquè també tenim pendent una altra trucada. Gràcies, Marcelo Beckler, gràcies a Pau Ramírez des de Brasil i gràcies al Santi Segurola, com sempre, per haver-nos atès tots tres.
Moltes gràcies, bon dia, sempre un plaer.
Una abraçada. Gràcies.
Feliz año.
Abraçada.
Ara anem a la publicitat, de seguida entrevistarem la secretària d'Igualtat, però abans, una última hora, que el govern espanyol demanarà un test de Covid negatiu o la pauta de vacunació completa als passatgers que vinguin de la Xina. Ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias.
A nivel europeo vamos a impulsar la necesidad de revisar la recomendación para solicitar el certificado COVID digital o equivalente a los viajeros procedentes de China. Y a nivel nacional vamos a implementar los controles en los aeropuertos, nuestros aeropuertos, exigiendo a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la COVID o pauta completa de vacunación.
Doncs bé, aquesta és l'última hora, la novetat que aquestes mesures que havia d'anunciar Carolina Darias. Anem a la publicitat i de seguida entrevistem a Àngela Rodríguez, secretària d'Estat d'Igualtat i contra la violència de gènere.
RAC 1.
Extra, extra, notícies d'última hora. Arriben els extra descomptes a les teves marques favorites. Sí, sí, com ho sents? Els millors descomptes en Guess, Desigual, Nike, Citamurt i Dockers. Tot perquè enguany regali sense estar-te de res. Vine a partir del 16 de desembre a Viladecans de Style Outlets i fes les teves compres amb un extra de descompte.
T'agradaria celebrar una nit de Cap d'Any exclusiva? Vine a Casino Barcelona i acomiada l'any gaudint d'un menú d'alta cuina i música en directe.
Sopa, pren el raïm amb nosaltres i comença el 2023 ballant sense parar amb The Craptones. T'ho perdràs?
Informació i reserves a casinobarcelona.com.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques: el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Aquest Nadal torna al Liceu l'òpera Tosca de Puccini. Un thriller d'odi i passió amb les veus destacades de Sondra Radvanovsky, Maria Agresta, Michael Fabiano i Josef Calella. Fins al 21 de gener. Entrades a liceu.cat. Torna la tercera edició del Pessebre Vivent de Montsant Benet al costat de Manresa. L'únic a tot Catalunya que passa dins un monestir medieval mil·lenari. Més de 100 actors, projeccions de gran format i aquest any amb noves escenes i ampliació del recorregut. Tot un espectacle. El 17, 18, 26 de desembre i 1 de gener torna la màgia a Montsant Benet. Corre, no et quedis sense entrades. Més informació a montsantbenet.com.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb el concert d'any nou de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Viu-lo com si fossis a Viena i gaudeix de la música més alegre i festiva d'Strauss amb obres com el Danubi Blau o la Marxa Radetzky. Els dies 1, 2 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Aquest Nadal, el millor regal pot ser la màgia d'un somriure, un passeig entre llums de colors, una tradició en família, la il·lusió d'un infant, la sorpresa de l'inesperat, un desig de fa molts anys, la fantasia d'un record o l'alegria de l'amistat. Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró. Descobreixo en primera persona.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
El Pèndol, reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol, des de 1983. Ara a Balmes 228.
Colers,
pericos barcelonins, ho hem aconseguit. Football Emotion es consolida com la botiga número 1 de futbol amb l'obertura de la seva tercera botiga a Barcelona al centre comercial Diagonal Mar. Vine a la inauguració el proper 30 de desembre i troba les millors botes, samarretes, equipacions, accessoris i tot el que necessites per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
RAC 1, tots som 1.
El perquè de tot plegat.
Falten 6 minuts per arribar a les 10 del matí. Ho hem estat explicant des de les 6, 5 dones assassinades en 5 dies, 13 en un mes, 48 en un any, unes xifres demolidores, probablement les pitjors en 20 anys. Per això a aquesta hora vull saludar la secretària d'Estat d'Igualtat i contra la violència de gènere del govern espanyol, la senyora Ángela Rodríguez. Senyora Rodríguez, bon dia, buenos días.
Bon dia, què tal?
Le pregunto, ¿qué es lo que está pasando?
Estamos ante una situación de muchísima gravedad. Es verdad que los meses de diciembre y también los meses de verano han sido en otras ocasiones en la serie histórica meses muy malos para la violencia machista. Se suele juntar que son periodos en los que se pasa mucho tiempo en casa, en los que hay situaciones que pueden desatar conflictos, pero es verdad que sobre todo estamos ante en una situación en la que cada caso debe ser analizado por separado, y por eso hemos convocado el comité de crisis. Es la primera vez que se hace esto en nuestra historia, porque consideramos que con tan malas cifras, tan horribles cifras, debemos de hacer propuestas de mejora que nos permitan, por supuesto, ponerle freno a esta situación que, como digo, consideramos desde el gobierno que es de Estado, desde luego de alarma.
¿La administración está fallando a la hora de proteger a las víctimas?
Sería muy imprudente por nuestra parte que con las cifras que tenemos ahora mismo no hablásemos de autocrítica. Creo que es evidente que la tarea de las instituciones es proteger a las mujeres, y cuando esto no sucede, cuando cada vez que hay un asesinato hay un fracaso por parte de todas las instituciones que trabajamos en la protección de las mujeres. Lo importante en este momento es detectar dónde pueden estar esas posibles propuestas de mejora, y es en lo que estamos trabajando en estas horas en el Ministerio de Igualdad, como digo, en primer lugar convocándose con comité de crisis, y en segundo lugar apuntando a cuáles pueden ser las posibles mejoras. Sin duda, creemos que los recursos tienen que ser reforzados porque sabemos dónde hay carencias y tiene que mejorar la respuesta en la coordinación interinstitucional.
Pero estamos hablando más de un problema, digamos, policial, judicial, social.
Es simultáneamente todo eso, y ese es verdaderamente el problema. E intentar entender que la violencia machista es una cuestión que atraviesa toda la sociedad y, por tanto, todas nuestras instituciones, es probablemente lo que nos permita tener claves para enfrentarla de manera sólida. No podemos pensar que ante un caso de violencia machista lo único que hay es un delincuente o un asesino, sino que hay probablemente un entorno social que normaliza lo que está sucediendo y que, a lo mejor, aunque vio indicios claros de esa violencia, no llamó antes a emergencias o al 016. Probablemente una víctima que a lo mejor no pudo acercarse al sistema judicial o al policial porque no había suficiente confianza, pero que sí que se acercó al sistema sanitario, a los servicios sociales, y ahí también dio una voz de alerta, y esa voz de alerta no llegó a donde tenía que llegar. Es decir, que estamos ante un problema que es mucho más complejo que simplemente los casos aislados, ¿no? Ese es precisamente el análisis que las políticas públicas contra la violencia de género intentan poner encima de la mesa. La violencia machista es un problema público, no de índole privada, y por tanto concierne a toda la sociedad.
Quizás uno de los datos más alarmantes es que de las mujeres asesinadas este 2022, el 40% había presentado denuncia. ¿Cómo se puede hacer para garantizar la protección de estas mujeres que dan el paso de denunciar?
En nuestra opinión, quizás la protección tendría que ser por defecto y no si la ocasión lo merece. Si una mujer llega a poner una denuncia y se tienen que activar medidas de protección, sean de la índole que sean, es verdad que pensamos que lo ideal sería tener que retirar medidas porque no son suficientes y no estar intentando revisando a cada momento si esas medidas son necesarias. Creo que este cambio en la mirada puede hacer que las mujeres estén más protegidas desde el principio, pero sin duda esto va a requerir un aumento en todos los recursos que dedicamos a esta materia. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de nuestro país también los Mossos de Escuadra, por supuesto, tienen unidades especializadas en esta materia y, por tanto, cambiar esta óptica requeriría también un aumento en los recursos, pero también requeriría un aumento en los recursos, por ejemplo, de las unidades de valoración forense integral, que son las unidades que en los juzgados intentan hacer una valoración del riesgo judicial. No solamente es importante la valoración policial. Y también, desde luego, la valoración que se hace en términos de asistencia social integral. Muchas veces hay mujeres, y lo hemos visto con algunos de estos casos en diciembre, desgraciadamente, que aunque quisieran salir de su hogar, no pueden porque los recursos no se adaptan a sus circunstancias especiales. Por ejemplo, cuando hay una situación de vulnerabilidad económica, cuando hay una mujer que tiene discapacidad, está enferma o es migrante y los recursos tampoco se adaptan culturalmente a sus necesidades. Ser capaces de anticiparnos a que son distintas, muy distintas, las mujeres que pueden ser asesinadas, que son víctimas de violencia de género, y también anticiparnos a que debemos de protegerlas y esta tiene que ser la prioridad, creo que puede ayudarnos a mejorar y a detectar dónde están esas posibles mejoras.
El Ministerio del Interior lo que quiere decir es avisar a las mujeres cuyas parejas tengan antecedentes por violencia de género. ¿Esto cómo está previsto que se haga? ¿Cuándo está previsto que se empiece a hacer?
Bueno, esta es una propuesta muy antigua, no es la primera vez que se pone encima de la mesa. Ya el delegado del Gobierno, Miguel Lorente, había valorado la posibilidad de que hubiera un registro de maltratadores. Se hace en otros países del mundo.